Al matí, treballem per arribar a tu.
Matí, amb Raquel García.
Cada dia des de les 11 a 2:15. I once would receive invitations for cocktails on top of the ridge. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz. Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia, contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Bon dia, Raquel.
A veure...
Respiració...
Respiració continguda avui,
continguda.
Eh?
Continguda. Aviam si ens ofegarem un dia amb la respiració així. Doncs avui una persona, com sempre, maquíssima, una persona que s'estima la terra, s'estima la natura, una persona que porta molts projectes, però sobretot jo diria un apassionat, un pagès que ens ho explicarà.
Doncs vinga, ens posem en situació. Hem convidat una persona que s'ha llicenciat en filosofia, és educador en horta ecològica i, com bé deies, també fa de pagès. Adrià Garriga, bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
A veure, comencem pel principi. On vas néixer?
Aquí a Sabadell.
Ho hem fet bé, perquè nosaltres tenim aquell costum de fer a tothom sabadellenc i a vegades no és així.
I a vegades...
Vas néixer.
No, l'heu encertat.
A on?
On vaig néixer?
A
on vaig viure? No, a l'hospital.
L'hospital?
Jo crec que era el...
Aviam. A veure, mútua, saps? Dels Amos,
sí,
el Taulí...
La mútua allà, petit, allà, no? Jo crec que era allà la mútua.
Allà al carrer de l'Illa, no?
Exacte.
Un tia a l'escola Illa, a la maternitat d'abans, hi havia la mútua dels Amos.
Que sí, que jo crec que és allà.
Vaig néixer allà, la mútua dels Amos. Carrer La Creueta. No, carrer La Creueta, no.
Creueta. Jo crec que és Creueta.
Sí. Jo crec que sí.
La mútua dels Amos.
I a quin barri vas passar els primers anys de la teva vida?
Doncs jo, mira, aquí ben apropet, al carrer Sant Antoni.
Allà, al costat aquí de la ràdio, eh?
Sí,
tota la ràdio,
el passatge,
al centre.
Aquell passatge, que era com el túnel, per allà dintre entrava a casa.
I al final del túnel es veia la claror, es veia...
Segons el dia, no?
No, però era un lloc especial, perquè entres dins del túnel i tenies el portal a dins del túnel. Hi havia dos túnels, no? Una banda i banda del passeig Manresa, doncs jo estava dins d'un dels túnels.
Ostres!
I com recordes els primers anys, la teva infantesa? Feies molta vida al carrer?
No, jo al carrer no. Jo recordo... Bueno, però no, de l'escola, diguéssim, que sí que... Clar, el recorregut de l'escola, jo anava al Sant Nicolau, per tant, d'allà ja us podeu imaginar, no?, per la casa Duran, cap a Sant Nicolau. Llavors, de fet, acabava acompanyant els meus germans, també, jo sóc el gran. I llavors, el que sí que recordo, la meva infantesa més a nivell viscuda, és més cap a les excursions. Jo, la meva imatge és el cau, els escoltes, les excursions, i tot això tira cap a Mata de Pere i cap a... Cap al parc natural, que és on hi havia els meus avis, i vaja, vull que la vida social, de fet jo de petit recordo que deia que jo no era de Sabadell, jo era de la Mola.
Ja ho portava.
Boníssim, ja ho portava dins, eh?
Sí, anirem a parar, però això de
tota
la Mola...
Tota una declaració d'intencions. Doncs escolta, que tenim un missatge d'un amic molt íntim per tu.
Hola, bon dia, em dic Marc i sóc amic de l'Adrià des de la infància i adolescència. Ens vam conèixer els escoltes de Mata de Pere, i volia enviar una abraçada molt forta des de Seul a tota la família. Va fer molta gràcia l'entrevista i he pensat que col·laboraria explicant una mica el que recordo de la cantimplora de ferro taronja que hi ha a l'etiqueta de l'ampolla de vi negre de 5 quarteres que l'Adrià fa a la muntada. Amb els escoltes, el que ens agradava més era fer rutes pel Pirineu, el Prepirineu i l'interior. A l'Adrià li apassionava, i li apassiona de fet, la muntanya. Bé, no només la muntanya, sinó la terra, el paisatge, la forma com l'acció de les persones modifica l'entorn. Tenia ja una consciència del que entenem per sostenibilitat quan encara, de fet, no se'n parlava. En aquelles rutes, sovint, trobàvem pobles i masies abandonades. Imaginàvem com seria fantàstic tornar a viure a pagès, viure enmig de la natura i contribuir a formar part de la construcció del paisatge. La cantimplora taronja era una companya constant d'aquelles rutes. Ho recordo perquè jo en tenia una de semblant, però groga, més allargada, i juntes semblaven el Gordo i el Flaco. L'Adrià la portava sempre en una de les butxaques laterals de la motxilla i per això està tan amunyegada, perquè rebia cops tota l'estona, però sempre aguantava i sempre continuava. Recordo que més tard, quan l'Adrià va acabar la carrera de filosofia, es va autorregalar una ruta transpirenaica en solitari, des del Cap de Creus al País Basc. No n'estic segur, però crec que la cantimplora taronja li va acompanyar. Mirant enrere, ara que des de la muntada l'Adrià i la seva família produeixen amb tant de carinyo aquests vins, és increïble veure com tot té sentit. Tot era part del gran pla de l'Adrià, que ha sigut tossut des de que era pagès, ha sigut tossut com un pagès sempre. I els vins, de moment, són l'expressió d'aquest respecte per la terra. Una abraçada ben forta. Adéu.
Ostres.
Quina sorpresa, eh? Moltíssimes gràcies al Marc Brossa, que ens enviava doncs aquesta nota des de Corea.
Des de Seul. Seul, eh?
No, clar, és que dic el Marc, haurà anat a trobar el Marc.
No és fàcil de trobar. No t'ho esperaves.
Sense quedat, sí.
M'ha agradat molt. Retrat que feia, no? No només d'aquesta cantimplora que t'ha acompanyat des de sempre, sinó d'aquesta consciència que deia per la sostenibilitat quan encara ni se'n parlava, no? Avui dia està molt de moda, però...
Sí, no, de fet és això. Bueno, de fet, sí, clar. De fet, ahir estàvem a una taula rodona a Barcelona i que parlàvem dels temes de sostenibilitat, precisament. I clar, jo els deia, ja als 20 anys, quan vaig dir, no, jo vull ser pagès i tal, no? Doncs vaig anar a fer cistelles ecològiques a Lliçà, amb la Costurica. I llavors ja parlàvem d'agroecologia, de tal i qual, no? I llavors semblava que fossis del sector ocupa i de... Bueno, bàsicament, no? Bueno, no va ser un desastre familiar, però pràcticament, no? Per dir-ho manera. Vull dir que realment no hi havia aquesta idea. Buf, Déu-n'hi-do, és que m'heu deixat descol·locat.
Aquesta era la idea.
Aquesta era la sorpresa. Sorpresa.
I a més els escortes, també.
Sí. No, clar, bueno, és que... De fet,
com us vau conèixer? Com us vau conèixer?
Amb el Marc.
No, amb el Marc és dels escoltes. Ell vivia a Matadepera. Llavors jo vivia a Sabadell, però els meus pares, bueno, per una banda els avis ja estiuejaven a Matadepera i així, i els meus pares eren supermans de Matadepera i del Parc Natural. Llavors ells em portaven al cau, els escoltes a Matadepera, i llavors de fet jo recordo a les 4 agafar el cotxe, anar fins al cau a Matadepera, llavors després del cau anar a casa dels avis a veure els avis i llavors tornar cap a Sabadell, no? I de fet això, la meva vida era allà. De fet, de petit jo recordo, diu, és que jo, quan estava encostipat, jo curo els encostipats anant al cau, anant d'excursió. I recordo la frase...
Ja m'explica'ns això.
A veure, digue-m'ho, perquè me'n vaig ara mateix, eh? M'acabo un refredat, jo també.
No, però sí, vull dir, la sensació d'aquesta de... Uf,
la natura,
estàs,
no?
Estàs agobiat, estàs no sé què, t'encostipes i tal, de cop em vas allà i uf, ho arregles tot, no? Vull dir que suposo que era un tema psicosomàtic o
sí,
que sigui.
Sí. Que sempre has tingut realment... aquesta sensibilitat i aquesta necessitat, no?, de connexió amb la natura.
Exacte, però vull que per mi això era ja de molt petit era molt important.
I has dit que ets el gran de tots
tres.
Els germans, de tres.
De tres, som.
I què et deien quan tu ja deies doncs, que volies ser pagès a casa?
Tot nois o...?
No, som jo, l'Eduard i la Carola. De fet... És a dir, no recordo haver-ho verbalitzat molt, eh? Vull que sí que tenia aquesta allò, i recordo la meva, és que aquest, clar, que tu estàs bé allà, no? Vull que la sensació aquesta d'això, el fet de concretar-ho amb dir seràs pagès o no pagès, de fet, tampoc no ho sé. Jo tampoc soc bastant calladet i vaig fent, diguéssim.
I tossut, eh? Deia el Marc, i tossut.
Sí, no, això està clar.
Un ocellet ens ha dit que eres molt bon estudiant, que treies molt bones notes al col·legi.
Sí, no, de fet, fins a la universitat vaig treure bones notes. Sí, sí, soc molt bon, soc molt obedient i tal, igual.
Sí. I vas estudiar filosofia.
Bueno.
Okay. Ho vas començar i no vas
acabar. Jo crec que ell vol rascar per aquí. És a dir, clar, diguéssim, a veure, és a dir, jo tinc... Sí, jo soc molt bon mates, diguéssim, soc molt bo a nivell de ciències. De fet, jo vaig triar ciències, no? I, de fet, el meu camí natural a nivell, diguéssim, cerebral és tirar cap a l'enginyeria. I, de fet, és bueno, tinc inquietuds i coses de, en aquest sentit. I, de fet, a l'hora de triar, bueno, què faig, això, allò, allò, allò... Llavors hi ha la filosofia de les enginyeries, que és el Camins, Canals i Ports, no? Que és una enginyeria molt, molt maca, perquè, per una banda, tens doncs, temes de l'art, tens temes de construcció, vull dir que, no, que realment no és només anar a construir peces ni coses d'aquestes, no? Uh-huh. Llavors jo vaig dir, va, doncs cap aquí, no? I, de fet, el primer any em va anar molt bé, però vaig veure que jo allà no em focalitzava, diguéssim, que no era el meu camí. Llavors aquí és quan dic, bueno, no, jo he de canviar, no? Llavors aquí sí que, bueno, aquí sí que hi ha un daltabaix personal i familiar, i sí, perquè decideixo que no. Que, de fet, jo vull treballar de pagès, jo vull unes altres històries, no? De fet, no...
Tu cabut de ser de pagès.
Perquè, clar, jo penso, els pares a què es dedicaven? O sigui, tenies Exacte. Algú a la família?
No, bueno, a nivell familiar tinc... Bueno, no, els Garriga i els Fonolleda són tèxtils, diguéssim. El meu pare no va continuar la línia tèxtil, però és industrial, per dir-ho manera. I sí que, clar, els orígens sí que llavors hi havia la masia on hi estava el meu tiet, no? Però, bueno, sí que tenia contacte amb això. De fet, si investigués més, hi haurien més coses, eh? Vull dir que segurament el fet de ser pagès és també aquesta idea més... Igual és posterior, no? En el sentit de que és la idea aquesta d'autosuficiència, no? Que igual surt més com a adolescent, per dir-ho de manera... Jo de petit era això, era viure al parc o viure, no?, la tendència que hi ha al parc. I recordo amb una cosina, però això ja parlo de molts anys, que em deia, tu què vols ser? Jo vull fer camins. Però no fer camins de fer-los, sinó caminar, no? Perquè em deia jo, vull que la idea de caminar, de natura, del parc, no?, d'això... I de fet, avui dia, quan genero itineraris pel parc, això m'encanta, no?
En parlarem, sí, això en parlarem.
Vull que faig itineraris musicals, itineraris no sé què. Llavors, aquests itineraris... Clar, a mi m'omplen molt, no? De vegades, bé, si no cobro és igual, jo trobo el moment per fer aquests itineraris, no? També. Vull dir que són cosetes que, bueno, que llavors el tema de ser pagès, sí, jo crec que es va anar modelant també més endavant, no? Bé, són molts factors, clar, que ara m'enganxeu així.
Ara m'has fet pensar en allò que deia el poeta de farem camins dubtosos sobre la Mart.
Clar.
Com els camins aquests que tu ja pensaves fer, no?
Sí.
Però bé, no?
Bueno, i que els tens en el fons, però que després a tots ens passa, no? La vida llavors també ens va dibuixant coses i llavors, no?, es vas desviant, vas anant cap aquí, cap allà i t'acabes... Uh-huh. El bonic és això, que al final del recorregut, no?, o a mig recorregut, perquè tampoc estic al final encara...
No, home, no, encara no, que tenim molt de camí per recórrer tots tres, tots quatre, la Rocío també, i els nostres oients.
Però vull dir que sí, que dius, ostres, ai, mira, doncs... Les coses van quadrant, no?
Tot això encaixa, això, amb el temps, no?
Sí, amb el temps veus això, aquests encaixos, i dius, ostres, també és bonic, no? La veritat és que sí, és molt bonic.
Doncs va, ara que mirem pel retrovisor al passat, escolta sí. Això.
Lou Royce per mi és bastant recent, eh? És bastant... És... Buf, és estar al meu espai, no? La meva aureola. De fet, a mi em costa molt estar i fer números a l'ordenador. I forma part d'això de dir, ostres, avui em toca despatx, no? Em tanco allà dintre i llavors em genera com un món... Bueno, fantàstic. És com que ja... Bueno, ara mateix, no? Vaig entrant aquí i em vaig situant com en un altre espai. I això, i em dona sobretot això. I de fet ara, bueno, aquesta època estic molt enganxat a l'Horror Rock.
És per estar-hi.
És que sí, tant, i tant. Una abraçada, sí, sí, sí. Si ens escolta també per la Horror Rock, que nosaltres també l'estimem moltíssim. Un bon dia, hem de dir, et vas posar de masover al Marquet de les Roques. Explica'ns això, com va anar?
Ja vale. Deixes els camins, ja fas cap a la pagesia, i sí, llavors ja vas cap aquí,
exacte.
No?
Sí, a la que deixo camins vaig cap a filosofia.
Clar, perquè bueno, és filòsof.
Això us ho he d'explicar, us ho he d'explicar també. Bueno. És a dir, la filosofia decideixo agafar-la a distància, per la UNED. I així, perquè llavors la meva idea és dir, he de veure món, he de sortir.
Fa gràcia perquè això és de filòsof. La filosofia m'estimo més estudiar-la o veure-la a distància.
Exacte.
És veritat, ben vist, Josep.
I de fet, llavors jo faig una època, diguéssim, que treballo entre setmana de pagès, caps de setmana de guaita forestal, durant el període d'estiu. I llavors a l'hivern agafo l'avió i me'n vaig a algun lloc, no? La UNED em permetia, a través dels, com es diuen, els Cervantes, dels centres Cervantes, repartits per tot el món, doncs poder fer els exàmens i això allà, i llavors me'n vaig a Escòcia, un any a Portugal. Llavors profito per això, dic, necessito
per
sortir.
Per fer camins, per veure món,
exacte,
i fer camins, no?
Aquests camins, canals,
exacte,
els anaves veient, no?
Exacte, i llavors vaig fent la filosofia amb, amb aquesta forma de vida durant això, 3 o 4 anys o així. I llavors torno cap aquí, llavors el tema de l'inquietud social també m'enganxa, llavors trobo, aconsegueixo treballar a Can Deu, aquí a la Masia de Can Deu, que llavors començo a vincular també el tema d'explicar i la natura i explicar la pagesia, no?, per d'una manera. I això, i aquesta feina de Can Deu és la que em fa retornar a Sabadell. De fet, jo no pensava tornar a Sabadell.
Sí? Havies pensat algun lloc? O tenies...
No, no ho sé, la vida ja em portava per ahí, no. I llavors de cop em surt això i se m'enganxa a Sabadell.
No sé què té la nostra ciutat, que sempre ens enganxa i acabem tornant, eh?
Sí, és curiós, eh? És curiós. No, no, i de fet, llavors a Sabadell coneixo l'Àngela. Vull dir que up, i de fet l'Àngela, els Buixaderes amb els Garriga també s'enganxen i tot de cop és com, brup, que la vida m'ha retornat de ple aquí en el...
Aquests cercles que, es van, cercle de... que sí, es van tancant o que es van obrint per tornar a fer més cercles i anar fent cercles.
Ah, exacte.
No? Can Deu.
I llavors d'aquí sí que amb l'Àngela, bueno, diem, ostres, hem de buscar un lloc apropet d'uns jutjats, ella és advocada i tal, i anem buscant alguna masia, clar. Busquem. I llavors aquí apareix això, apareix el Marquet. El Marquet apareix...
Que és un lloc molt especial, no? És on estiuejava Pere IV.
Ah, això mateix.
Marquet,
sí, sí,
de les Roques.
El Marquet de les Roques. El Marquet de les Roques, això, el va fer construir l'avi de Pere IV, val? Que s'acaba a finals de 1896, més o menys, i llavors, clar, Pere IV i la Colla Sabell hi van passar per allà, vull dir que hi ha un contingut històric bastant, bastant important. I llavors nosaltres arrenquem just quan neix el Feliu, que el Feliu és el meu fill gran, doncs estem fent visites al Marquet per l'Obrador, que és una entitat d'aquí, un gestor cultural i d'oci, diguéssim, i de fusteria que està aquí a la Creu Alta. Entrem allà i comencem a explicar la història del Marquet i al final acabem entrant de masovers, i a partir d'aquí és quan arrenquem el tema de la vinya.
I, si un incís, quants anys hi vau estar, de masovers? És que, esclar, això és interessant, eh?
Molt,
perquè...
jo tinc molta curiositat, perquè, clar, la gent de ciutat, no?
Clar.
Això de la masoveria, com
més,
és, no?
El... Bueno, ell ens ho explicarà, però el Marquet és un lloc per anar-hi, i sobretot, si ens ho pot, si t'ho explica l'Adrià, sí, o algú proper amb ell, que ho coneix, ho deia amb el sentit perquè... Crec que són 4 o 5 anys o més, no?, que vau estar.
Sí, jo crec que 5, la veritat és que no ho tinc calculat, però crec que 5 segurs. Perquè, clar, nosaltres arribem al 2007 i a la muntada baixem, no ho sé.
No,
però
5
o 6 anys segurs, llavors, més o menys.
Ho dèiem al sentit que vau, si tu, l'Àngela és la seva companya, no?, que vau respirar, o sigui, el viure allà. O sigui,
sí,
és viure allà on havia viscut el...
El Pere IV. Bueno, vivíem a la part masovera, a la part pagesa, diguéssim. Ensenyàvem la part de Pere IV, sí, però vivíem a la part masovera.
I... Com era? Explica'ns una mica, no? Per la gent que no coneix,
sí,
tant,
sí, sí,
la masoveria.
On,
no?,
està el Marquet, aviam, per si els...
Bueno, la situació del Marquet seria... Tothom coneix la Mola i el Montcau. Just a sota el Montcau hi ha tota aquella pedra espectacular. Hi ha com un salt molt gran de conglomerat. I la Font del Llor a baix. Llavors el Marquet està situat allà. I perquè ens fem una idea, és una casa, havia sigut una masia petitona, no? Que llavors l'avi de Pere IV la fa construir en forma de castell, no? Aquella època, no? Els burgesos, no? La història francesada del Chateau, no? Per dir-ho manera, diu, vull un castell aquí, no? I llavors és un castell amb l'aire premodernista, per dir-ho manera, amb pedra del país, diguéssim, amb totxana, no? I llavors, clar, té com aquest aspecte fantasiós, no? I, de fet, tan fantasiós és que fins fa pocs anys el meu fill mitjà demanava als Reis que volia tornar a viure al Marquet, no? Vull dir que realment té aquest punt d'un lloc molt, molt bonic, molt,
Molt màgic.
Molt màgic, i sobretot la imatge des de fora, no? El viure-hi, nosaltres, clar, és un lloc, per una banda estàs com enfilat, molt ficat allà dintre, per l'altre és un lloc difícil, de viure, és bastant més dur, perquè, clar, tots són escaletes, escales que tampoc no estan fetes a diferents nivells, el terra era el terra original, els nens gatejaven, sortien fets una merda, diguéssim. Vull dir que era una època cansada, de nens amunt i avall, vull dir que la casa no facilitava aquest aspecte, no? Però bueno, l'experiència molt bonica, perquè això també, llavors, la rebuda de la gent, no? La gent et ve. Bueno, és un lloc molt especial, té el seu encant, el seu enigma.
Diem als oients que s'hi ha d'anar, s'hi ha d'anar respectant, però que és un lloc fantàstic, tot l'entorn en parlarem. Però jo deia perquè a la nit se sentien sorolls, no?
Sí, clar, bueno, i la feina era... Clar, la meva responsabilitat era entrar a casa, diguéssim, i llavors sí que, diguéssim, a casa no hem tingut por, l'Àngela no té por, jo en principi tampoc, i de fet els nens tampoc en tenien, perquè jo recordo això, haver d'entrar al mig del Marquet, sobretot quan vam arribar hi havia moltes rates, llavors els ratolins, vulguis o no, passen pel mig del Marquet i activen les alarmes van per telèfon on sigui, t'avisen, ei, ei, sí, vaig cap allà, llavors has de recórrer.
Clar, per tot veure que no hi ha, no? Lladres i que no ha passat
res. I llavors truques per telèfon, no ha passat res i tal.
Era un ratolí o...
Exacte, i al vespre d'hivern, així, jo recordo anar amb el Feliu, que era petit, quasi ja no obria el llum, perquè dius, bueno, és que ja sabem que no hi haurà ningú, no? Però bueno, però que sí que un altre estaria pensant fantasmes i coses, i jo pensava, mira, el Feliu no té por.
Era quart amb la colla de Sabadell que n'estava conxorxant.
Sí, no, alguna, podria no? ser, oi?
I llavors, com va ser que vas passar a la Vall d'Horta? O sigui, vau decidir...
Des del Marquet.
Sí, és a dir, la història de la Vall d'Horta és això. Nosaltres, amb l'Àngela, tenim com una miqueta, clar, aquesta idea de... Hem de buscar una masia a propet de... Va, tinc una anècdota amb això.
Explica. Va,
perquè ens surt a través del... Bueno, a través d'una coneguda, ens diuen, mira, aneu a Reus, diguéssim, que allà hi ha una masia molt xula, tal i qual, no? Total, que anem per allà a Reus, ostres, fantàstic, no? Mitja hora d'uns jutjats, l'Àngela té la feina perfecta, hi ha una masia que, bueno, està bé, però el cultiu era de vinya. I jo vaig dir, jo vinc de l'Horta, jo he de fer vinya.
Imagina't.
I llavors vam dir...
Que bo, boníssim.
I això, i la masia, és que encara més, la masia ens l'ensenya perquè és propietat del que és el gerent de l'Olivera.
Ostres!
Llavors jo li dic a ell, mira, no, dic que jo, bueno, això de la vinya no ho veig, dic, és igual, jo vaig per l'Horta, ja trobarem una altra cosa. Total, que he acabat treballant amb l'Olivera i amb vinya.
Fent vi, parlarem.
Bueno, vull dir que casualitats. Vull dir que hi havia aquesta època que nosaltres buscàvem. Vam mirar també el Dalmau, amb el Dalmau vam fer molta feina, que és una masia també al costat, no va quadrar, i al final l'Alfons, que era el que gestionava el Marquet, ens va fer la proposta aquesta de pujar allà dalt. Llavors d'allà arrenquem, i un cop estem allà dalt és quan després arrenquem tot el tema de la vinya, no? Fem la proposta de recuperar els camps i tot això.
Clar, perquè ara fas tota aquesta recuperació.
Exacte.
També de raïm, no? D'antigues varietats,
sí.
De la nostra zona, no? De recuperar tota aquesta, tot aquest cultiu.
Explica'ns.
No, la idea és això, l'arribar allà, diguéssim, jo entro com a masover, llavors jo tinc com uns tractes amb l'Alfons, amb l'obrador, i llavors jo vaig fent les meves feinetes a fora, així. Però llavors ja Diputació de Barcelona, no? En aquest cas, dins del Parc Natural, té bastants camps que no s'hi fa res, especialment llaura de tant en tant un pagès i ja està. Llavors dic, els fem la proposta, no? De dir, va, per què no refem aquests camps, no? Llavors, parlant amb ells, De fet, surt, no? Fem amb el Roc Mas, que és un enginyer tècnic d'aquí, d'agrícola d'aquí Sabadell, li fem unes propostes, no? I a partir d'aquí, la Diputació diu, doncs, per què no anem cap a la vinya, no? Dic, ah, sí, però bueno, la vinya era molt complicada. De fet, no era una de les propostes que nosaltres teníem a primera mà, perquè tens, clar, has de fer molts papers amb les DOs i això. I llavors jo, per mi sol, és inabastable, no? Llavors la Diputació en aquest cas sí que va dir, doncs, no, anem a fer la vinya, ens sembla bé, nosaltres ja donarem el suport per tot aquest tema administratiu, perquè és un... Vulguis o no, és el cultiu de la zona, no?
És el que hi havia hagut al segle, finals del segle XIX, abans de la fil·loxera...
Això era tot, exacte, tot eren cultius de vinya, aquí al Vallès.
Sí, sí, i llavors a partir d'aquí ho arrenquem d'una manera així una miqueta informal, i llavors es comença això, diem, doncs, bueno, si s'ha de fer, s'ha de fer en varietats que es cultivessin a la zona, no? Llavors comencem amb el picapoll, després vam fer l'ull de llebre, el samsó, la garnatxa i el somoll.
Que són aquests.
Que són les cinc varietats, no? Les cinc varietats que tenim aquí a la Vall d'Horta. Això ha sigut tot progressiu, no? Diguéssim, des de que s'arrenca. Clar, penseu que el 2007 entro...
El 2007 entres a la muntada.
Entro al Marquet.
Al Marquet, perdó.
I el primer vi ens surt el 2016.
2016.
Vull que estem amb 9 anys. Imagina't. Entre... temes de gestió, temes que ara la Diputació, sí, ara la Diputació, bé, coses complicades, per dir-ho manera, burocràticament i de més, entremig ja el canvi cap a la muntada. Vull que hi ha una història llarga, no? Vull que s'explica curta, però és llarga, uns quants cabells blancs.
Els cabells.
Moltes preocupacions i alegries, no? També m'imagino, tu que no volies clar, fer vins, clar. I ara que et diuen els vins, a veure.
Imagina.
Jo que sóc tan coherent, no? Al principi deies,
sí,
i mira.
Sí, i m'has descol·locat, saps?
Mira, de Reus, París, Londres, de Reus, doncs París, Sabadell, no? Vas anar per a... cap a la Vall d'Horta, perquè, esclar, la Vall d'Horta és fantàstica, és una vall, bueno, ho explica'ns, que entres i ja que no hi ha cobertura, que d'alguna manera quedes per entrar en contacte, doncs pràcticament has d'anar allà i parlar, ep, que vinc a veure't així, una vall preciosa...
Ostres, i com és això de viure sense cobertura, també? Bueno, molt més lliure, no m'imagino? Molt més lliure?
Va malament per certes coses, però la veritat és que jo... És a dir, si es va perdre un repetidor per un tema de, bueno, un tema municipal, tot el que ens vam quedar sense cobertura. I no, jo, sincerament, jo encantat de la vida. Ho he de confessar.
Clar, i la vall, i entres allà per la curva abans d'anar a Sant Llorenç...
Savall.
I clar, es queda com enclotada.
Sí, clar, tens el Montcau, la paret del Montcau allà, no? Vull que l'aposta és curta, diguéssim, l'aposta el sol se'n va relativament aviat, no? I quedes com ficadet allà dintre la muntanya. I, de fet, no es veu pràcticament cap casa. Vull dir, es veuen les quatre masies i res, una caseta petita que surt de les Marines, però res.
Molt sí, poquet. Que els fills encantats ja de viure aquí, no? Encara que no tinguin el castell.
Bueno, encantats fins a una edat, no?
Clar.
Ara estem entrant a
l'adolescència.
L'adolescència.
El moure's,
ara
anar amb una...
Ara necessiten cobertura. Ara necessiten...
Bueno, i, clar, hi ha el wifi, això no hi ha
wifi,
problema.
Clar.
Però ara sí que jo entenc que la seva sensació i per el que transmeten és ara ens teniu aquí aïllats, ara tenen una necessitat molt més forta
els amics, de sortir,
de connexió. Amb els
de connexió
amics, clar.
I en aquest sentit ells es veuen més descol·locats, no? Com fins ara era fantàstic, no? I hi havia això, no? Aquesta demanda, per dir-ho manera. Ara ja ara és una altra època. Però, bueno, tot tornarà, no? Per la meva experiència...
Tot torna, eh? Has de deixar volar perquè tornin al niu.
Exacte.
I el 2016 surt els cinc quarteres, no?
El picapoll.
El picapoll, que
el picapoll, exacte.
Cinc quarteres, i aquí enllacem una miqueta amb el que explicava el Marc, lo de la cantimplora, que l'etiqueta...
Això, explica'ns-ho.
La cantimplora, us explico la cantimplora. És que, clar, el Marc... Jo, bueno, puc explicar moltes cantimplores, diguéssim. La cantimplora...
És un filòsof.
Clar, és un problema. Jo, ostres, aquesta cantimplora...
La guardes?
No. Jo crec que amb un trasllat es va perdre. Amb un trasllat es va perdre. De fet, la de la foto és... És a dir, el que va fer l'etiqueta és un amic dels escoltes, és un amic comú amb el Marc, que és un dissenyador molt bo de Barcelona, el Xavi Roca, i aquesta cantimplora la guarden un altre amic, també dels escoltes, que són els Peiró, que guarden molt totes les coses, i llavors ells tenien aquestes cantimplores, i són les inicials. Ara les noves cantimplores que surten ja surten d'un concurs de, que vam fer per les xarxes, diguéssim, de gent que ens aportés les seves cantimplores. I, clar, i la cantimplora per mi, bueno, el... Clar, a veure com us ho explico, que després del que m'heu fet, això...
No, és una ampolla de vi, que és
clar, el... que volies un homenatge, no?, a aquesta cantimplora que t'ha acompanyat, no?, sempre.
Sí, no, a veure, sí, sí, no, no, estava pensant en tot el discurs del Marc i així, que és que m'ha sorprès, ja.
Encara
l'has d'assimilant, encara l'has d'assimilant.
Molt maco el Marc, ha sigut molt, molt, i tant, molt amable.
I tant.
A més, tan lluny, quasi...
Bueno, és molt lluny, però és molt a prop, el Marc, sí, sí, de fet, és sí, sí.
Aquests són els bons amics, eh? Exacte, els que donen les alegries de viure. Sí. Encara que hi siguin lluny, sempre els sents molt a prop.
Sí. No, doncs la cantimplora, a veure, el discurs oficial, diguéssim, és que la cantimplora és aquest somni de viure al parc i viure de pagès al parc, no? I llavors està abonyegada perquè aquest somni, no?, no és fàcil, no?, igual que els cabells blancs, doncs té els seus bons, les seves històries, però segueix, no?, contenint aigua, aigua fresca i amb moltes ganes de tirar endavant, no? Vull dir que en aquest sentit, no?, la cantimplora vol simbolitzar parc natural, aquests records d'anar d'excursió, que molts d'aquí els tenim, no?
Sí.
Tots havíem anat amb la cantimplora.
Exacte, amb la cantimplora, i a més a la Mola encara més, no?, els que som del Vallès, no? Vull dir que vol connectar amb la gent a través d'això. I a nivell personal, doncs, té això, no? Té més significats a nivell personal, perquè, clar, jo de petit no era gaire de vi, tampoc, no? Jo no era de vinya, llavors era més de cantimplora que de vi, no? Llavors, a nivell personal, també li vaig donant, no?, molts més significats. El que passa és que, clar, a nivell d'explicatiu, doncs, és això. La cantimplora ens lliga amb a sota, no?, que ens fica uns 5 quarteres, no? Us acabo d'explicar l'etiqueta.
Sí, sí.
La quartera... És molt significativa perquè és una mesura antiga. Llavors, això és un projecte de recuperació de vinya, val? Per tant, és un honor dels pagesos, no? És com honorar els antics pagesos que havien treballat allà. Ells treballant amb quarteres, no treballant amb hectàrees. Per tant, era la mesura que ells treballaven. Per tant, recuperem també aquesta mesura en honor a aquesta gent que va fer tot aquest esforç, no? I, de fet, és una herència que tenim i que hem de valorar, no? Hem de poder transmetre. El 5 té un doble significat, també.
Exacte.
Per mi. El 5, per una banda, és una cantimplora, que és un somni molt personal, no? Ara estem parlant molt de mi, per dir-ho manera, però aquest somni personal, si no s'engloba en un somni familiar, no té sentit. A casa som 5, l'Àngela té un paper molt important als 5 quarteres, els nens doncs, també viuen i pateixen als 5 quarteres d'alguna manera o d'una altra, no? Vull dir que és un somni, clar, que acaba sent familiar. Si no, jo sol, no seria
no podries,
un 5 quartera. No, ni molt menys, ni molt menys.
I la boira, no?
Bueno, i la boira i els gossos, bueno, això sí. No estan inclosos en el 5,
no,
per això.
No,
són posteriors.
És que hi ha la boira, que, bueno, entre d'altres, que sembla aquell de Joc de Trons, el gos de Joc de Trons.
Sí?
És que és clavada.
Sí, la boira és la... Sí, és una mastí, una muntanya dels Pirineus, no? I, bueno,
blanca.
Forma part de la família, sí, sí, clar, sí, en certa manera.
Doncs segurament el món dels vins també té alguna cosa a veure amb això.
En ma terra del Vallès, tres turons fan una serra, quatre pins un bosc espès, cinc quarteres massa terra, esperança desfeta.
Ens han arribat les quarteres, que ara en parlaves. A nosaltres hi ha conceptes també que ens queden una mica lluny de la teva feina. Per exemple, què és el barolet del raïm o, per exemple, despampolar? No sé si ho he dit bé.
Què és?
Avançar abans que comenci, que va ser una experiència recomanable que vam anar aquest estiu. Vam anar a despampolar.
Mm.
Aquí
Però veu treballar poc, eh?
Bueno, estàvem aprenent, estàvem aprenent. L'any que ve vindrem
amb la... No volia interferir, no,
perquè qui despampulava?
Exacte. Les ovelles, els bens.
Ah, val. No, el despampulat, diguéssim, despampulat és les fulles de la parra, del raïm, no? Els diem pàmpols. De fet, quan et diuen que tens uns pàmpols molt grans, unes orelles molt grans, és perquè la fulla de la parra és molt gran,
és
no?
És molt gran, boníssim.
Llavors, els pàmpols de les fulles, el que tenen és que cobreixen molt el raïm. I llavors nosaltres, en el lloc que estem, no?, que ja hem dit que estem una miqueta enclotats, a 500 metres d'alçada, ens passa que aquell raïm té molta tendència llavors a agafar fongs. Llavors necessitem que aquest raïm quedi ben airejat, ben despullat, per dir de manera de pàmpols, no? I llavors sí que vam fer, no?, que és l'experiència que vas venir tu, és que amb l'Alba de Campèlex, que és una pagesa que viu a l'altra banda del parc, a la zona Mata de Pere, ella té un ramat d'ovelles, i sabíem i coneixíem, no?, de que antigament s'havia fet la feina de despampolar amb ovelles, no? Llavors vam agafar, ja és el segon any que ho fem, i ella porta les ovelles, el seu ramat, a la vinya, a la zona de la Vall d'Horta, si està uns dies, perquè la zona de la Vall d'Horta és molt rica i molt amb herba, i llavors aprofitem per despampolar. Llavors l'ovella passa per la vinya, menjant tots els pàmpols, no?, fins a la seva alçada, que és just l'alçada on ens queda bé el raïm. Llavors això ens permet, no?, fer una feina molt, molt bonica, no?, i complementària. I aquí és on el Josep va venir i va estar...
I va quedar fascinat, no? M'imagino, perquè... no va treballar gaire, però...
No, ja ho feien les ovelles.
Ja ho feien les ovelles, ja no calia.
A més, això que deies és que passaven per les fileres, semblaven fures, és que anaven, s'ho menjaven, es deleien de menjar, i el raïm no el tocaven.
No, perquè, clar, és un moment...
Respectuoses, eh?
No. Perquè, no, la història és que es fa en un moment precís.
Ah, és que el raïm és molt petit, no?
És molt petit,
no
és superàcid, és superàcid, és a dir, que no és gens agradable. Llavors, elles, potser alguna que és novata o tasta, però automàticament ja ho aprenen, allò no els interessa i no els agrada. Llavors van a pel pàmpol, no?
I el Josep va fer d'observador, com ara tenim els alumnes de l'Institut IES de Sabadell, que també doncs estan veient com fem el programa de ràdio en directe. Expliqueu també com és la feina, no? L'equip de treball que teniu.
Val. Llavors aquí entra això, no? Jo arrenco com aquest projecte, quan us hi dic, no?
I llavors
el projecte del vi, dels 5 quarteres. Llavors, en aquell moment, llavors, clar, com que és un lloc públic, no? Llavors la Diputació diu, bueno, doncs tot això ha d'entrar dins d'un concurs públic perquè es pugui treballar. Dic, doncs perfecte, endavant, no? S'obre els públics i es fa. I llavors aquí, en el concurs públic aquest, jo em presento amb una empresa de col·laboradora, que seria l'Olivera. Llavors, l'Olivera, que és
la cooperativa,
sí. la que lligava amb aquell de Reus.
El primer que et va dir, la proposta, i vas dir, no. I mira, no pots dir mai?
Mai pots dir res. Doncs, l'Olivera és una cooperativa d'inclusió social, d'acord?, que treballa des de fa molts anys, té uns 40 anys més d'història, i llavors treballa amb temes d'oli i de vi. Tenen uns cellers espectaculars a Vallbona de les Monges, tenen també una residència, celler i residència a Vallbona de les Monges, fan una feina espectacular, i també tenen una altra residència i celler aquí a Collserola.
Exacte.
Llavors jo, que això potser no ha sortit tant, jo a l'època aquesta de Sabadellenca havia estat molt treballant amb salut mental. Val? Jo vaig treballar amb bords aquí al Vaporllong, aquesta època em vaig trobar aquí, després de Can Deu vaig estar treballant amb un prelaboral de salut mental on vinculàvem la jardineria i l'horta amb la dificultat aquesta. Aquesta feineta era una feineta curta que em permetia baixar només 2 dies a Sabadell o 3 i poder treballar també al Marquet. És a dir, que podia combinar
les dues feines
mentre la vinya no començava o la resta de feines no em començaven a donar ingressos. Llavors, clar, jo estava molt implicat també això, en el món social. Llavors coneixia l'Olivera d'aquesta branca. Llavors els hi vaig fer la proposta, escolta, us agradaria agafar i treballar conjuntament, no?, com a empresa col·laboradora, pensar que vam sortir en el concurs, no?, aquest projecte, no? Ells els van engrescar molt, de veritat és que és una sort, també... És una cosa d'aquestes que en diuen això el win-win, o no sé com se'n diu, no?
Sí, sí, un bescanvi.
Exacte,
tota
de fet, a ells, per una banda, tenir feina, donar feina als seus treballadors, no?, aquests nanos amb discapacitat, doncs els anava molt bé. Tenir una feina externa no? El lloc de treball habitual.
El lloc de treball, sí.
Llavors
sí.
Era una època de crisi que també costava molt poder això.
Trobar feina.
I l'altra és que la filosofia doncs, ens entenia molt bé. I per l'altra banda, per mi és un privilegi, no? Tenir una gent amb una experiència com tenen, uns cellers amb unes... amb uns equipaments espectaculars, amb els seus enòlegs que fan uns vins doncs, que també en saben molt. Vull dir que realment va ser un... Per mi és una sort, és un privilegi haver pogut comptar
amb ells. I tot ha estat molt orgànic, no?, al final? Tot ha sorgit així...
Sí, perquè per una banda és això, dius, ostres, m'estic... Aquesta feina social que jo ja portava fent, me la puc emportar a casa, no? Ells també, ostres, doncs un projecte petit, ells porten també la Raona, no?, que fan la Raona aquí al parc.
Aquí a Sabadell.
Exacte, sí. Fan el vi de Barcelona, també, el vi, els vins de Collserola. Vull que llavors ells, el Cinc Quarteres per ells era com un, no?, com una mica més d'aquestes vinificacions petites del Vallès, no? Vull que ells els hi enquadrava amb la seva línia de treball a l'hora de treballar aquí des de Collserola i a mi, bueno, i a mi em quadrava perfecte, no? Vull dir que... Que sí, sí, ha sigut una sort, vull dir que...
Es van ajuntar en cantimplores, no?
Exacte.
Una cantimplora més, es van posant totes aquí a la cintura,
totes no? Encaixades. I parla'ns dels vins i de les vinyes, no? Per la gent que no conegui els vostres vins, no? Què tenen d'especial, com són?
Clar, són...
Bons, bon, molt bons.
Molt
bons.
Bon. Són bons i són diferents. Tenim la sort, per una banda, que estem en un lloc molt, molt especial. De fet, no hi ha vinya en tot arreu. Estem a 500 metres, el sol toca diferent, no? Tenim el Montcau així. I, de fet, el mateix Picapoll, no?, que tu ara parlaves, doncs ve gent del Pla de Bages i diu, ostres, que el vostre Picapoll és diferent que el nostre, no? Vull que tenim la sort de ser un vi... amb un enclavatge i unes varietats concretes que el fan una mica diferent. Llavors són vins també que ja que busquen una enologia, diguéssim, moderna, no? Que ja l'Olivera ja ho treballa això. És a dir, són vins que no es busquen ni fustes ni envelliments, no? Sinó que el que es busca és un vi que transmeti molt la varietat, els aromes, no? La terra. És a dir, vins que són agradables... Es podria dir fàcils perquè estem acostumats a aquelles fustes complicades, no? Però no són fàcils, són simplement que tenen una varietat molt més espontània, no? Uns aromes molt més fàcils. Penseu això, que antigament no, es menjava amb menjars molt, molt forts, no? La gent els agradava aquella fusta, aquella Rioja, no?
Potent.
Potent. Avui dia no mengem així. Llavors avui dia necessitem... Avui dia necessitem aromes, necessitem... No? Tenim uns sentits... desenvolupats d'una forma diferent. Llavors, són vins que van amb aquesta línia, no?
Vins que desperten aquestes sensacions i emocions, eh?
Ah, exacte.
Imagina't, aquell noi que va anar a Reus, que no sabia res de vins, i sí, ara, que... juntament amb tota la colla d'allà, la colla Pessigolla d'allà de la Vall d'Horta, tots els que feu el vi, amb la gent de l'Oliver, ara ets un expert, i amb l'enòleg i tot.
Clar, sí, jo n'he pres molt, clar, n'he pres moltíssim. Sí, sí, jo soc cantimplora i acabo aprenent.
Doncs escolta, que tenim encara una altra sorpresa per tu. Escolta aquest missatge.
Què dir de l'Adrià? Hores i hores de feina conjunta, mà a mà, colze amb colze, de vegades sense dir res, escoltant el silenci, de vegades compartint la lluita pel país, altres temes personals, familiars, la vinya. La veritat és que és un gran plaer poder treballar amb tu, Adrià. Gràcies per tot.
És l'Albert, que és treballador també de la vinya.
I tant.
M'ha agradat, quan deia, a vegades treballem hores en silenci, eh?
I ja de tot xerrem molt, però també, ja, clar, és que són llargues les hores de vinya.
Clar, sí. perquè suposo que és també difícil i dur, no?, a vegades al treball, al vostre treball, al dia a dia.
És que ara estem en temps de verema, tot i que algun ha avançat, no?
Sí, sí, sí.
I l'Albert... Bueno, allà amb el tractor, amb els caixes, recollint... Esclar, en temps de verema, vull dir que és un treball que l'Albert és un dels que...
Dels que hi és, sí. De fet, bàsicament, això de l'Olivera, diguéssim, hi ha tot l'aspecte del mes del vi, del celler, que es treballa sobretot amb l'Iñigo, jo amb Vallbona, amb la Clara, i llavors el tema de camp, que bàsicament, colze a colze, com diu ell, no? Ho fem l'Albert i jo, hem fet moltes hores. I llavors hi ha moltes feines que... És a dir, tenim la sort que és una feina prou variada, però alhora, quan et toca una, és monòtona, diguéssim, és llarga. Vull dir que tens el dia que podes, doncs estàs tot el dia podant, totes aquelles hores podant, no? I o has de formar, no? Ara quan les vinyes són petites hi ha una feina de formació, de que, no? Nosaltres ens trobem els ceps, no? Que ja estan, no? Ja tenen la seva forma, no? I cada any funcionen, però això, tota aquesta feina s'ha hagut de fer, no? S'ha hagut d'anar educant la vinya i anar-la ficant cap, portant-la cap allà on vulguis, no? I llavors amb l'Albert hem fet moltes hores en aquest sentit, no? És una feina una miqueta, sí, com qui va d'excursió, no? Que dius, ostres, aquella muntanya és superalta, i sembla impossible, però que tu vas fent formigueta a formigueta i acabes arribant, no? Vull que té el punt psicològic aquest, no? De dir, ostres, si et mires tota la vinya és que no l'acabaràs mai, no? Però a la que la vas fent i la vas gaudint, doncs es va fent, no? Llavors té aquest aspecte que s'ha d'aprendre. Jo el vaig aprendre aquí a Can Bros. Sabeu, aquí jo vaig treballar de pagès, és que això és una altra cosa que no va sortir. És a dir, jo vaig anar a demanar...
Ens caldria una altra alegria, de viure, perquè se'ns va acabant el temps.
Bueno, doncs res, la deixo
l'anècdota.
No, digues.
No, jo quan deixo el Camins, no?, que dèiem abans, me'n vaig al mercat, aquí al mercat central, i començo a demanar als pagesos feina. Val?
Portava la dèria de pagès.
No, tossut, pagès. Ja ho deia el Marc.
Total, que els Bros, no? Sí, la, que hi havia el Jaume Bros i la seva germana, que eren paradista allà fora, no? Sí. Va, i em diu, va, doncs vine el dilluns i t'allò. Va, doncs va, no, vinga, vaig cap allà. Agafo la bicicleta, me'n vaig cap allà, que tenen a la zona de la Mancomunitat d'allò, i el tros, no? I diu, bueno, doncs mira, avui estaràs aquí en aquest camp de cebes, no? I ja està, has de treure la mala herba. Jo arribo allà, sense guants ni res, i tota la mala herba eren ortigues.
Ah!
És a dir, em vaig sopar 4 hores, o més, no sé, no recordo quantes, traient ortigues sense guants, no?
Vas immunitzar.
I aquell va dir, diu, si torna, és que funciona, si no...
torna!
Molt hàbil, eh?
Vaig tornar i amb guants, no?
L'experiència
és un grau, però evidentment.
Allà vaig aprendre molt això, no? Jo era jove, no? I llavors aquesta capacitat de dir, bueno, tens aquest camp, has d'anar fent i has d'allò, no? I aquest aprenentatge, jo veia, és un dels meus grans mestres, no? El Jaume, no? Tot i que tenia aspectes més heavies, no? De la seva generació, per l'altre tot aquest aspecte de treball així. I el que té la vinya i l'horta és això, que tenen, no? Les feines són variades, però alhora molt repetitives i has de tenir aquesta psicologia de poder-les tirar endavant.
Doncs fem una aturada musical i seguim conversant. Explica'ns què ens pots dir d'aquest tema i també parla'ns d'aquests itineraris que proposes i que també t'omplen de vida, suposo, no? Per trencar amb la rutina i amb la monotonia de vegades del dia a dia.
Aquest tema a mi... Bueno, clar, el tema és a l'època aquesta dels 20 anys, jo no podia escoltar-lo sense plorar.
Teníem 20 anys.
Teníem 20 anys. I la veritat és que plorava a raja. I recordo molt la pel·lícula, això és sobre una pel·lícula.
Quina pel·lícula?
En castellà era El verano de Kiko Giro, en aquella època.
L'estiu, sí.
I de fet, L'estiu de Kiko Giro. Llavors la història, de fet, és un nen que va caminant, no?, que va com buscant els pares i així. M'emociono. Total, que el tema aquest de fer els camins, de caminar, per mi és superimportant, no? Llavors jo sempre, les coses importants... Ai,
que s'emociona.
És que m'heu de treure la música.
Va, que soni una mica més la música i agafem una mica d'aire. Ai,
bé, doncs com anava dient, no. El tema del caminar, el caminar permet parlar, permet xerrar, poder treure moltes coses, no? I el fet del caminar, aquest fer camins, a mi, bé, sempre m'ha vinculat molt. I llavors, a l'hora d'estar a la muntada, clar, es munten itineraris, no? I llavors jo pensava, ostres, d'aquests itineraris és que es poden fer moltes coses, no? I pots caminar de moltes maneres diferents, no? Llavors, a vegades caminem amb geòlegs, llavors tu et mires la muntanya pensant en pedres, a vegades amb biòlegs i ornitòlegs, però també amb poetes. Ara mateix, no, ens vindrà la Marta Berteri, no? I farem un itinerari, estem preparant-lo amb ella, no? I aquesta gent et pot explicar coses, o pots fer un itinerari i de cop trobar-te un grup de música, escoltar una música en un espai concret i llavors continuar. I el fet d'haver-hi aquest passejar entremig, no, fa que la poesia, que tot vagi entrant a poc a poquet, no, d'una manera més diferent, no? I més en comunió amb tot el paisatge, no? I és això, caminar i fer camins.
Caminar i fer camins, i si algú doncs vol anar-hi, on pot buscar la informació?
Sí, això és l'Àngela, les xarxes. Sobretot és Masia La Muntada, no? Uh-huh. És a dir, podeu buscar la web de la muntada arroba
lamuntada.cat. Sí, lamuntada.cat.
Sobre el vi hi ha els cinquarteres arroba lamuntada.cat. I llavors els Facebooks de La Muntada i els Twitters i tot això.
Jo, aquí, tothom...
jo estic sense cobertura. Ja us
no, però l'Àngela aquí segur que farà molt bona feina. Se'ns acaba el temps.
Ara sentint-lo, només una cosa molt ràpida, també ens estàvem emocionant, és que sentir l'Adrià t'emociona perquè veus que ell ho sent, no? I a més una cosa, que és la samarreta que porta, que és clar, tot això ho trobem al Vallès.
I com al Vallès...
No hi ha res.
No hi ha res.
Amb una terra fantàstica que l'hem de gaudir, i gaudir aquest poc verd que ens queda, no? De...
Exacte, i l'hem de preservar, i per això és tan important la feina que fa l'Adrià i tantes persones, no?, que estan intentant doncs això, recuperar totes aquestes tradicions que formen part de la nostra identitat i de la nostra història. Se'ns acaba el temps. De qui vols que coneguem l'alegria de viure? A qui ens recomanes?
Clar, jo el primer que se m'acut, no, parlant de la samarreta aquesta, no, el Cesc Prat, per exemple, que està molt ficat dins del tema de la colla de Sabadell i que, com una formigueta també, va fent el seu camí, no? Perquè no, tampoc surt massa enlloc, però ell...
Camins dubtosos ell, per la mar, tornem
però a dir. Però ell ha fet, no? I, de fet, molta gent, és que, de fet, jo pensava l'altre dia, digués que a Sabadell hi ha molta gent interessant, no?
I tant. Algú més? I...
Se m'havia... Sí, us en diré, us
si
en diré.
Si no ens fas
perquè...
un truc...
Vinga, si
sí.
No ens fas un truc, i buscarem una altra.
I una cosa
persona.
Molt ràpida, ja que també som de mar, a la Vall d'Horta hi ha marinada.
Sí, també. Bufa la mar.
Hi ha la marinada, que sí. Ve el vent del mar.
Sí, sí.
Moltíssimes gràcies, Adrià, per passar pels estudis de Ràdio Sabadell i per la feina que feu.
Moltes gràcies a vosaltres. Ha estat un plaer estar gràcies. Aquí vosaltres.
Al matí, amb Raquel García.